Ràdio Estel us convida a la llotja del Liceu, un espai per descobrir tots els secrets de l'òpera, un viatge per la temporada artística del Gran Teatre del Liceu per conèixer els arguments i les claus d'audició de cada títol amb les millors veus del passat i del present. Un espai dirigit per Pol Avinyó.
Benvinguts a la llotja del Liceu. Soc Pol Avinyó i avui coneixerem Turandot, de Giacomo Puccini. Comencem aquesta nova temporada, la temporada 2019-2020 del Gran Teatre del Liceu, i ho fem commemorant una efemèride molt important per nosaltres, el 20è aniversari de la reconstrucció del Liceu. Tots recordem aquell fatídic 31 de gener de 1994, quan el teatre va cremar i va quedar totalment arrasat, i recordem feliçment el 7 d'octubre de 1999, quan el teatre es va reinaugurar amb aquesta òpera, amb Turandot, de Puccini, i per commemorar aquest 20è aniversari ho farem amb l'òpera de Puccini. I arriba al Liceu amb dos repartiments extraordinaris. Dos repartiments amb les millors veus del moment per fer aquests tres personatges més importants que té Turandot, que són Turandot, amb les veus d'Irene Theorin i Liz Lindstrom, el paper del príncep desconegut amb les veus de Jorge de León i Gregory Kunde, i en el rol de Liu, la segona soprano, però no menys important que Turandot, tenim a les sopranos Hermonera Yajo i Anita Hartig. Veurem una nova producció, una producció que la signa en Frank Aleu, col·laborador habitual de la Fura dels Baus. Ens proposa una Turandot molt visual, una Turandot que la podríem definir com espectacular. I la direcció musical d'aquesta efemèride tan important anirà a càrrec del director musical del Gran Teatre Liceu, el mestre Josep Pons. Per tant, tenim tots els ingredients perquè Turandot sigui una de les grans òperes d'aquesta temporada i puguem així celebrar, doncs, aquest 20è aniversari i donar el tret de sortida a aquesta temporada que ens portarà per les millors òperes de tots els temps, des de l'Alcione de Marín Maré fins a òperes molt més actuals, passant per als compositors de sempre, com Verdi, Wagner o Puccini. Val a dir que Turandot és la darrera òpera que va escriure Puccini i que no va arribar a acabar-la. És molt curiós perquè, si ens tirem una mica enrere, a l'any 1893, aquell any Verdi va estrenar la seva última òpera, Falstaff. I aquell mateix any Puccini va estrenar el seu primer gran èxit, que va ser Manon Lescaut. Per tant, el canvi intergeneracional d'aquests dos grans compositors de la història de l'òpera es va produir aquell any. I Puccini va viure fins al 1924 i Turandot es va estrenar pòstumament dos anys més tard. Pensem que Puccini és un compositor que va revolucionar el camp de l'òpera. Va fer títols que avui dia són imprescindibles en les temporades d'òpera de qualsevol teatre. Hem parlat de Manon Lescaut, però també podem parlar de la Bohème, de Tosca o de Madama Butterfly. És molt curiós perquè Puccini, amb Turandot, inicia un nou camí, una nova escriptura musical que tristament es va veure interrompuda, però que hauria pogut obrir horitzons molt importants dins de la història de la música. I fem una petita cronologia de la història de Turandot. Turandot és un romanç persa del qual se'n parla ja al segle XII, d'un autor anònim, però doncs, el 1672, Gozzi ja fa una novel·la sobre Turandot, i el 1802 Schiller tradueix la novel·la de Gozzi a l'alemany i en fa també una adaptació. Per tant, primer hi ha aquest origen literari. Llavors, a principis dels anys 20, Puccini es troba amb dos persones importants de la cultura italiana, com són Giuseppe Simoni i Renato Adami, amb qui tots dos ell comença a parlar d'un nou projecte. Aquest projecte era Turandot. Curiosament, el qui fou professor de Puccini al Conservatori, Antonio Bazzini, ja havia estrenat a la Scala de Milà als finals del segle XIX una òpera sobre Turandot. Llavors, Puccini, l'any 23, ja té la força, la composició avançada de l'òpera, gairebé tot el primer acte i tot l'acte segon acabats, però Puccini no està content amb el final de l'òpera, amb l'acte tercer, i constantment demana canvis. Finalment, Puccini morirà el 29 de novembre de 1924, deixant inacabada l'òpera. Llavors, el mestre Arturo Toscanini va suggerir que podia acabar l'òpera Franco Alfano, un compositor que en aquell moment era un compositor molt important d'Itàlia, avui injustament oblidat, i que en aquell moment va acabar aquest darrer quart d'hora d'òpera. L'únic que no va escriure Puccini és el duo final entre Turandot i el príncep desconegut, que estem parlant d'un quart d'hora de música. L'estrena, feliçment, es va celebrar el 25 d'abril de 1926, dirigida a l'orquestra pel mestre Arturo Toscanini, amic personal d'en Puccini, i qui va aturar l'òpera en el moment on havia compost Puccini l'última nota, i en aquell moment va acabar així l'òpera. Les altres funcions ja es van fer amb el final del mestre Franco Alfano. Si us sembla, comencem a fer un repàs d'aquesta òpera i ens endinsem a l'acte primer. L'acte primer ens porta a una Xina totalment desconeguda, una Xina de compte, on Puccini molt hàbilment ja crea un ambient tètric, un ambient fosc i també amb un so oriental. Després d'aquest moment coneixerem a tres dels protagonistes. Timur, un rei que ha perdut el seu regne i que va acompanyat de la jove esclava Liu, i el fill de Timur, un príncep desconegut que apareix, es retroba feliçment amb el seu pare i, com que no té res, ho han perdut absolutament tot, coneixen a Turandot, saben que és aquesta princesa gèlida que fa unes proves als que vulguin ser els seus pretendents, els hi proposa tres enigmes i, si no, els resolen, els hi talla el cap. Llavors, el príncep desconegut decidirà afrontar aquests tres enigmes, tot i que es trobarà amb els tres ministres de Turandot, Ping, Pang, Pong, que l'advertiran de que és molt difícil superar aquests tres enigmes i que possiblement li penjaran el coll. Llavors, també la jove esclava Liu l'adverteix de que no ho faci, si us plau, perquè realment ella està enamorat del príncep. Acabem de sentir a l'extraordinària Montserrat Caballé en un dels seus rols més emblemàtics, Liu, de Turandot. Però recordem que també la Caballé va cantar el paper principal de Turandot, inclús al nostre estimat teatre, el Gran Teatre del Liceu. El príncep desconegut decidirà afrontar aquests tres enigmes i cridarà tres vegades Turandot i picarà tres cops de gong per iniciar aquesta prova. I així tancarem l'acte primer.
Oh!
D'aquesta manera s'acaba l'acte primer i l'acte segon s'inicia dins de Palau. Coneixem un cop més els tres ministres, ping, pong, pong, que tots tres ens expliquen les misèries de viure sota el regnat de Turandot i desitgen que d'una vegada per totes es casi, perquè ells el que volen és viure feliços fora de Palau. Comencem a sentir l'anunci de que s'està preparant tothom per fer la prova. Els tres enigmes amb aquest príncep desconegut. Veurem l'entrada, sentirem l'entrada de Turandot, una princesa gèlida. Ara us demano també atenció a un moment musical molt important, perquè hi haurà un moment on Turandot li diu al príncep: tres són els enigmes, un és la mort. I el príncep valent li respon: no, tres són els enigmes, un és la vida. Tots dos uneixen les seves veus amb el famós do de pit.
Woo!
després d'aquesta àrea tan espectacular, el príncep haurà d'afrontar els tres enigmes i, com us podeu imaginar, tots tres el resol. Però Turandot no es vol casar amb ell. Turandot no vol casar-se amb ningú. Tot i així, el príncep veurà que ella està decidida a no casar-se i llavors ell li farà una proposta. Com que tu m'has fet tres enigmes, jo te'n proposo una a tu. Aquesta música ja ens anuncia una peça que tots coneixem. S'acaba l'acte segon amb aquest enigma que proposa el príncep i l'acte tercer s'inicia en plena matinada. Turandot ha mobilitzat a tot el seu poble per buscar aquest príncep i treure-li el seu nom, el nom que no sap ningú. Però mentrestant aquest príncep està reposant i diu que ningú dormi. Després d'aquest moment tan antològic que tothom espera, El príncep veurà la visita dels tres ministres que li oferiran unes dones precioses, li oferiran grans tresors, però ell ho rebutjarà tot perquè ell el que realment vol és a Turandot. Apareixerà el seu pare, l'esclava Liu, i aquesta, amb una mostra d'autèntic amor cap al príncep desconegut, dirà que és l'única que sap el seu nom i es traurà la vida perquè ell pugui ser feliç al costat de Turandot. Però aquest és només el final que va compondre Puccini. Ens queden els darrers 15 minuts per resoldre el final de l'òpera, tal com va fer Franco Alfano, i aquests els podreu seguir al Gran Teatre del Liceu.